Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Econòmics i polítics de la comarca consideren la Ronda Nord com una infraestructura prioritària. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. En la taula de treball de la Generalitat s'ha arribat a la conclusió que la via que serviria per connectar la carretera de Castellà amb la Ronda Oest suposaria un canvi important per la mobilitat vallesana. El president de CIESC, Josep Milà, creu que cal que els ajuntaments s'asseguin a negociar com fer d'aquesta infraestructura una realitat. Són declaracions al matí.
Els ajuntaments d'aquí al territori, que són els que ho veuen cada dia, doncs és imperdonable que no hagin estat capaços d'arribar a uns acords de mínims per solucionar uns traçats i uns calendaris i buscar els suports que calguin per tirar-ho endavant. I nosaltres portem anys i anys esperant. És una llàstima que aquest tema, que ultrapassa períodes electorals i convocatòries electorals, doncs hàgim d'esperar a vegades que hi hagi eleccions per tornar a fer debats.
El debat s'ha reobert arran de la partida per a l'estudi informatiu del quart cinturó als pressupostos generals de l'Estat.
Les sol·licituds de mediació per solucionar conflictes sense arribar a judici s'han duplicat en els últims 3 anys.
Aquest sistema és més ràpid i més barat que passar pels jutjats a més d'obtenir uns bons resultats. De fet, 7 de cada 10 casos es tanquen amb acord. L'auge de la demanda va acompanyat d'un increment dels advocats preparats per oferir el servei en una vintena a Sabadell.
En esports, les noies del waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell ja són a Eslovàquia, on demà comença la fase de grups de l'Eurolliga.
Les de David Palma s'han fixat com a fita aixecar el títol que la temporada passada se'ls va escapar a la tanda de penals. L'Astralpool s'estrena demà a 8:15 contra el Košice eslovac. La fase de grups s'allargarà fins dissabte.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Primer mirant el termòmetre, 8 graus ara mateix a Sabadell. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Baixaran les temperatures? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores encara continuaran marcades per la nevada al Pirineu, si bé s'anirà restringint a la serralada i de mica en mica la probabilitat de que afecti a d'altres indrets del territori doncs anirà desapareixent. De fet, de cara a demà s'espera que quedi ja molt restringida al vessant nord del Pirineu, especialment a partir del matí, i de mica en mica anirà minvant al llarg del dia fins a desaparèixer també del vessant nord del Pirineu cap al final de la jornada. En qualsevol cas, hi tornarà de cara a divendres a la zona del vessant nord. D'altra banda, parlarem de cara demà del vent. Avui ja es comença a reforçar, especialment als cims del Pirineu, a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, amb mestral i tramuntana. De cara demà, bufarà de manera general aquest vent de component oest i de component nord als cims del Pirineu i a l'Empordà, amb cops forts i alguns de molt forts. Molta precaució amb aquest vent. I també demà parlarem d'una jornada en conjunt més assolellada a la resta del territori, amb temperatura que baixa. I atenció també al temporal de mar, perquè de cara a demà parlarem de la possibilitat al centre del dia i final del dia de que es puguin superar els 4 metres d'onatge, especialment al nord de la Costa Brava. També hi ha la probabilitat molt alta que es puguin superar els 2 metres i mig d'onatge al sud de la Costa Brava, i podria arribar aquesta mar de fons i aquest mar molt alterat també a la costa de Barcelona i del Baix Llobregat i del Delta. De moment, això és tot. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Sant Quirze en sentit Barcelona i 1,5 en sentit Terrassa. També a la B30 hi ha problemes, 1,5 quilòmetres de retencions en sentit sud i 4 quilòmetres a Cerdanyola en sentit nord per enllaçar amb l'autopista del Vallès. A la P7, 2 quilòmetres de cua també al seu pas per Barberà en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. I al conjunt de la xarxa viària catalana, només recordar-vos que una vintena de carreteres, sobretot a la zona del Pirineu, estan afectades per la neu i que és obligatori circular-hi amb cadenes. Passen pràcticament 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i avui ho fem parlant d'infraestructures. La connexió de la carretera de Castellà, la B-124, amb la Ronda Oest, el que es coneix com la Ronda Nord, és la infraestructura prioritària al Vallès. És l'acord al qual han arribat a la taula de treball que s'ha articulat a la Generalitat, de la qual en formen part els agents socials, econòmics i polítics de la comarca. Un debat que s'ha reobert després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi inclòs una partida de l'estudi informatiu del tram de la B-40 entre Terrassa i Caldes a la proposta dels pressupostos de l'Estat.
La taula de debat de la Generalitat no pensa, però, en la B-40. Manela Rosa, de la Plataforma contra el Quart Cinturó, detalla que s'ha acordat que el punt de partida sigui la connexió de la carretera de Castellà amb la C-58 a través de l'enllaç amb la Ronda Oest. Són declaracions al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
El primer punt d'urgència serà Castellà, però caldria que l'Ajuntament i les diferents forces polítiques assumissin aquest debat molt més públicament, és a dir, que en parlem, que fem sessions, que ens expliquem la pel·lícula, que veiem amb què estem d'acord, amb què no. Constataríem segurament que tenim un ampli acord que permet estar treballant, però que si volem pacificar la Gran Via i volem resoldre aquests elements de carreteres radials que hi ha pel vol, ens hem d'espavilar perquè ens facin cas. I això continuen sent competències, bàsicament, de la Generalitat.
En aquesta línia, Josep Milà, secretari del CIESC, ha explicat també al programa El Matí que la pilota és ara la taulada dels ajuntaments, que han de trobar un punt d'acord sobre com ha de ser el traçat que permeti aquesta connexió.
Nosaltres de debats ja n'hem fet tants que ja n'estem bastant cansats. Creiem que en aquest moment, més que un altre debat entre gens i tot, el que cal és aquest acord que et deia entre ajuntaments, però executiu. No perquè venen unes eleccions, és que és un problema gravíssim a nivell social i de mobilitat, econòmica, etc, que hàgim d'esperar això. Vull dir que és urgent arribar a aquest acord.
A banda del transport per carretera, els agents socials asseguren que s'ha de treballar de manera intensa en el transport públic. De fet, la Rosa ha explicat que s'ha entregat a la Generalitat una proposta de reorganització de la xarxa actual d'autobusos per fer possible una millor comunicació entre els municipis de la comarca. Una realitat que seria possible sense una gran inversió que podria estar disponible en un parell de mesos.
Però com ho veuen tot això els ajuntaments?
L'Ajuntament de Sabadell aposta per descartar la Ronda Vallès i posar tots els esforços per treballar en la connexió de la B-124 amb la Ronda Oest. Això sí, el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, assegura que encara no ha arribat el moment de pensar quin ha de ser el recorregut d'aquesta via.
Jo crec que on estem ara és en que es prioritzi per part de la Generalitat fer aquesta connexió i el moment en què tinguem aquesta priorització, doncs aleshores haurem de debatre per on hi ha les diferents vies de connexió, però jo crec que no es podem posar el bou davant del carro. Si a dia d'avui encara no tenim sobre la taula que això és possible fora del marc del quart cinturó, doncs el que hem d'aconseguir és que això tiri endavant i a partir d'aquí començar a treballar tècnicament per veure quins són els possibles itineraris, els pros i els contres que tenen.
Castellà del Vallès coincideix en la prioritat d'aquesta infraestructura per descongestionar la sortida del municipi a l'autopista i haver d'evitar el pas per la ciutat de Sabadell, però el seu alcalde, Ignasi Jiménez, ha explicat a Ràdio Sabadell que no seria suficient amb aquesta carretera, sinó que cal posar damunt la taula la Ronda Vallès.
Amb la Ronda Nord no n'hi ha prou. Necessitem que hi hagi una Ronda Vallès també i necessitem que en el futur es pugui planificar la Ronda Est o la Ronda del Ripoll i que tanqui aquest cercle d'anella que circumvali la ciutat de Sabadell. I això permetrà que realment es pugui replantejar quin és el sentit d'aquesta cicatriu que tenim oberta al mig de Sabadell, que és la Gran Via, i que permeti també que Sabadell deixi de ser una de les ciutats més contaminades de tot l'Estat.
Jiménez creu que aquesta infraestructura seria molt positiva per tal que la comarca pugui guanyar amb competitivitat.
I encara relacionat amb la mobilitat, els taxistes sabadellencs es debaten entre votar a favor o en contra de la proposta de la Generalitat. D'una banda, consideren positiu que es proposi que els vehicles VTC s'hagin de reservar una hora de marge a l'àrea metropolitana de Barcelona, però de l'altra veuen que el text no és prou clar, deixant fora de la proposta la resta de municipis.
En una entrevista al Notícies Migdia, el portaveu d'Elite Taxi Sabadell, Magno Castillo, ha confessat que la votació d'aquesta tarda és una decisió difícil pel món del taxi. Actualment hi ha dues posicions confrontades. Alguns consideren que la nova proposta del govern és insuficient, mentre que d'altres pensen que s'ha avançat prou en les negociacions. En aquesta ambivalència es troben els taxistes de Sabadell.
Evidentment, el vot és individual i cadascú pot votar el que li sembla. No? Per tenir una associació has de votar una cosa o l'altra. Però majoritàriament nosaltres estàvem a favor d'aprovar la proposta. Ara estem a esperes a veure de lo que passa en aquestes hores i com va la cosa. I si no s'aclara o no és del tot nítid, doncs aquesta nit potser farem una assemblea nosaltres o ja veurem.
Aquest matí s'ha hagut de suspendre la primera votació perquè la majoria de taxistes es negaven a acceptar tres opcions i només volien contestar sí o no. Unes tensions que han acabat amb la presentació de la dimissió del portaveu de Barcelona, Tito Álvarez, tot i que finalment continuen al càrrec. Ara mateix els taxistes estan votant si aixequen la vaga o no.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Sabadell s'ha mostrat favorable a la demanda dels taxistes.
El consistori ha demanat a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat que Sabadell i la seva àrea d'influència siguin tingudes en compte, juntament amb altres grans ciutats que no formen part de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquestes converses sobre la regulació dels BTC. Xavi Guerrero, regidor d'Espai Públic, se situa amb els taxistes.
Vàrem recollir les seves reivindicacions i compartim amb ells que aquest preavís d'un quart d'hora que ha fixat inicialment la Generalitat és del tot insuficient. Llavors, el que també pensem és que la solució ha de ser per a tot arreu, no només per a l'àrea metropolitana o per a determinats municipis la mateixa, i que, per tant, nosaltres apostem com a mínim per a aquesta hora que s'està parlant de preavís i treballarem perquè sigui així i perquè sigui coordinat amb els altres municipis.
La ciutat compta amb 143 llicències de taxi i ja es comença a fer evident la presència de BTC al municipi.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La mediació guanya adeptes. Segons el Col·legi d'Advocats de Sabadell, les sol·licituds per solucionar un conflicte per aquesta via, sense arribar a judici, s'han duplicat en els últims 3 anys. En paral·lel, també ha crescut el nombre de lletrats sabadellencs formats per oferir aquest servei en una vintena en l'última dècada. Tot plegat coincideix, a més, en un moment en què el govern espanyol està treballant en un avantprojecte per donar més impuls a la mediació.
El que no canvia és l'èxit d'aquest sistema, ja que 7 de cada 10 casos es tanquen amb acord. Aquest element, sumat a que la mediació és més ràpida i més econòmica que un judici, han estat claus per fer créixer el nombre de persones que opten per aquesta via. Sònia Llong, responsable del Centre de Mediació del Col·legi d'Advocats de Sabadell, destaca les virtuts de la mediació.
És tota una manera de tractar el conflicte des d'una perspectiva més, entre cometes, humana. No només una sentència judicial que és molt, bueno, que clar, fins ara ens serveix i és molt més el nostre sistema judicial, i que és molt correcte i vàlid i perfecte. Però, clar, estem parlant de procediments on les dues parts tenen part de raó i que volem tractar, o bé, ens interessa tractar aquesta part més humana del conflicte.
Tot i que els casos més nombrosos que es tracten a través de la mediació estan relacionats amb problemes familiars, en els últims anys també han augmentat els casos civils i penals. En l'àmbit civil en destaquen els impagaments dels lloguers o les situacions patrimonials en què els dos implicats tenen part de raó, com les herències.
Ja hi ha de data per la tercera fira a prop de la formació professional. El certamen es celebrarà entre els dies 20 i 23 de febrer a Fira Sabadell i està pensat per alumnes que acaben els estudis obligatoris, així com per persones que volen tornar-se a formar. Els organitzadors esperen tornar a repetir les xifres de l'última edició, quan 4.000 persones van passar per la fira l'any 2018.
L'Ajuntament i els responsables dels centres educatius que imparteixen graus mitjans i superiors han presentat avui aquesta mostra que es fa per tercer any consecutiu. Enguany, com a novetat, s'incorpora a l'exposició l'Escola d'Hostaleria del Vapor Llong després del tancament del restaurant i la reformulació en escola. A més, l'espai comptarà amb 6 punts d'atenció personalitzada que se sumen als expositors i les mostres en directe. El regidor de Treball i Empresa, Eduard Navarro, explica quins són els sectors que hi haurà representats en aquesta mostra.
Els diferents àmbits que s'explicaran, sobretot, i que engloben l'oferta de la formació ocupacional, des del comerç internacional, la logística, l'administració, l'atenció a les persones, les noves tecnologies, energies renovables, etc. D'altra banda, com comentava, l'altre espai és l'espai d'escorbeixer el món laboral, on la nostra voluntat és que totes les persones que passin per la fira de la formació professional apropat a l'AFP puguin conèixer quina és la realitat que hi ha cap enfora, quina és la realitat que els espera.
El tinent d'alcalde Joan Berlanga també ha explicat el cost d'aquesta fira, que arriba als 40.000 euros.
Avui s'inaugura una exposició que explica la història dels 60 sabadellencs que van ser deportats als camps de concentració i d'extermini nazis. Tots ells van lluitar a la Guerra Civil, van patir l'exili i l'internament als camps francesos per acabar als camps alemanys, principalment a Mauthausen. La mostra pretén homenatjar la seva memòria.
La mostra està oberta des d'aquesta tarda al Museu d'Història i es divideix en dues parts. La primera explica el context de la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial, mentre que la segona part se centra en la seixantena de sabadellencs que van ser víctimes del nazisme. El tècnic del museu, Genís Riber, ha explicat que l'ajuda dels familiars de les víctimes ha estat clau.
Però hi ha molts familiars, hi ha molts nets, hi ha, encara hi ha besnebots i besnebodes que ens han anat aportant com un degoteig lent però eficient per nosaltres i eficaç en el sentit de que ens ha permès recopilar molta documentació dispersa que hi havia sobre ells, documentació personal, fotografies, alguna de la Guerra Civil, alguna de quan van estar internats en els camps francesos, alguna fins i tot de quan van estar en els primers camps de presoners que servien de triatge i de filtratge final per acabar en els camps de concentració i d'extermini.
Aquest és un dels actes organitzats en el marc del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust, que se celebra cada 27 de gener. Les seves històries es podran conèixer fins al 28 d'abril.
Més notícies del dia. La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío ha estat oficialitzada com a hermandad filial de la Matriz del Monte.
La Hermandad de Sabadell va ser creada canònicament l'any 1999, però just aquesta setmana la Junta del Govern de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte ha atorgat el títol de filial a l'entitat sabadellenca, convidant-la a participar oficialment a tots els actes de la romeria.
D'aquí poc més de mitja hora se celebra la primera nit de les entitats i empreses amb cor organitzat per Càritas.
Així és, en aquest acte es premiarà diferents empreses del Vallès, com són la Fundació Bancària La Caixa, el Diari de Terrassa, l'empresa Campos Estela i el Diari de Sabadell. L'acte comença a les 8 del vespre i comptarà amb un sopar a càrrec del restaurant La Rambla de Sabadell.
Esquerra Republicana reitera que el trasllat del Servei d'Oncologia Pediàtrica al Taulí respon a criteris de qualitat i no econòmics.
El portaveu del grup a l'Ajuntament, Juli Fernández, defensa que la mesura del CatSalut es fa per millorar la qualitat del tractament i obtenir la màxima probabilitat d'èxit. Tanmateix, ha dit que l'única línia vermella passa perquè només han de ser traslladades aquelles activitats que realment millorin la qualitat assistencial per tal de garantir la major comoditat possible als nens i les seves famílies. El també delegat de la Generalitat a Barcelona ha carregat contra el PSC per haver generat amb l'anunci de diumenge una alarma infundada.
En canvi, el seu soci de govern, la Crida, s'oposa al trasllat del servei a la Vall d'Hebron.
Consideren que la reordenació de serveis mèdics en cap cas poden anar en contra d'un model sanitari proper al territori, públic, de qualitat i universal. Alhora han criticat la manca de transparència amb la que ha actuat el Departament de Salut, ja que diuen que no es va informar l'Ajuntament ni els mateixos òrgans de govern del Parc Taulí.
I un últim apunt, els neuròlegs descarten epilèpsia en l'acusat del crim d'ASPA, tal com assegurava ell i la seva defensa.
La neuròloga, que ha declarat avui a la tercera jornada del judici contra el vallesà Ismael Rodríguez, ha descartat que una absència pugui durar hores. A més, conclou que durant aquestes desconnexions el pacient està immòbil i, per tant, és impossible que pogués disparar l'arma. El veí de Vacarisses està acusat d'haver matat de forma deliberada dos agents rurals ara fa 2 anys.
En pàgina cultural, només 2 grups sabadellencs segueixen endavant els premis Enderroc. Després de la primera fase, el vot popular ha decidit que els Ovella Xau i Corranda Són Corrandes passen a les semifinals del concurs musical. Ara afronten una fase dura de la gran final i atenció, perquè el públic torna a tenir la paraula. Fins al 3 de febrer es poden votar els grups.
Aquí dalt de la muntanya hi havia un pi florit. Aquí dalt de la muntanya hi havia un pi florit. Que el rossinyol hi cantava al bell punt de mitjanit. Que el rossinyol hi cantava al bell punt de mitjanit.
En la categoria de folk, els Corrandes Són Corrandes segueixen endavant amb el seu tema Muntanyetes. La formació sabadellenca, que lideren el duo d'improvisadors Anaïs Falcó i Cristian Simelio, van publicar l'any passat Si voleu ballar corrandes. Ara el seu tema inicial del disc ha passat a la segona volta dels premis Enderroc. Cristian Simelio, cantant de Corrandes Són Corrandes, reconeix que s'esperaven una mica aquesta nominació.
L'any passat ja vam ser amb l'altre disc que vam fer, amb la cançó Seguiré Corrandes, semifinalistes. Per tant, aquesta ronda teníem ja alguna esperança d'arribar-hi. No ho teníem clar, però diguéssim que sabíem que hi havia una certa gent que ens votaria i que teníem una sèrie de seguidors que segueixen Enderroc i que els ha agradat el nou disc també. amb molta sorpresa a nivell d'alegria, no? Però sí que alguna cosa ja ens deia que hi entraríem.
En el seu cas, es troben en una categoria amb formacions com Germà Negre o Roba Estesa, i uns altres que també segueixen són els sabadellencs Ovella Chau. La banda ha publicat Can Corral, el seu tercer treball en què mantenen el mestissatge enèrgic que els ha fet populars a les festes majors d'arreu del país. Segueixen endavant amb el videoclip del single Activa la bomba, que gairebé ha aconseguit 60.000 reproduccions a YouTube. Un tema on, per cert, participen amb les noies del grup de rap valencià Pupiles. Aniol Riba, cantant d'Ovella Chau, reconeix que és un honor estar aquí.
Segurament a nivell musical és la revista de referència aquí a Catalunya, i per tant qualsevol esment que puguin fer ja és tot un luxe, i poder estar en el top 10 per votació popular a nivell de millor videoclip. També hi havia altres categories, hi ha artistes que s'ho mereixen moltíssim, però estar en aquest apartat, doncs, realment és una passada, és molt guai.
Ara les Ovelles competiran amb grups de la talla de Doctor Prats, els Catarres o Buhos.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell, i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Fora de Sabadell i de la comarca, hem de començar parlant dels taxis, quan encara no es coneix el resultat d'aquesta votació que s'està fent ara mateix. Sí que us podem dir que les protestes del sector a Madrid han provocat un detingut i 13 ferits a la concentració de l'accés del recinte firal d'IFEMA.
Els taxistes bloquegen l'accés al recinte on avui arrenca una nova edició de la Fira Internacional de Turisme, FITUR. Un grup de manifestants ha cremat contenidors a les immediacions del Saló per demanar una regulació autonòmica de les BTC. Les activitats han deixat nombrosos ferits i un detingut per resistència a l'autoritat. S'ha reforçat el servei de transport públic per garantir l'arribada d'expositors i visitants al certamen.
Les detencions de Girona per tallar les vies de l'AVE del passat 1 d'octubre no les va ordenar el jutge.
La Policia Nacional va decidir iniciar la investigació i va detenir entre 15 i 20 persones, entre ells dos alcaldes de la CUP, el de Verges i Salrà. La investigació havia estat arxivada pels Mossos d'Esquadra, ja que no havien identificat a ningú. La Fiscalia desconeixia les detencions i ho va saber la setmana passada.
I l'actuació policial a la seu de la CUP durant el 20S torna a obrir a l'Audiència de Barcelona vol identificar el cap de l'operatiu.
L'actuació de la Policia Nacional davant de la seu de la CUP el passat 20 de setembre de 2017 va ser arxivada pel jutjat número 9. Els motius van ser perquè el cos policial va complir estrictament les ordres de la Fiscalia i sols va intervenir pel material propagandístic. Ara l'Audiència vol noves diligències, entre les quals vol identificar el cap de l'operatiu, ja que es creu que hi ha un greu delicte de coaccions.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, compte enrere per l'estrena de l'equip femení de waterpolo del Club Natació Sabadell a l'Eurolliga. D'aquí tot just 24 hores, l'Astralpool debutarà la fase de grups que es disputa a Eslovàquia, on avui han arribat les de David Palma. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'Astralpool haurà de jugar 4 partits en poc menys de 48 hores. Una lliga exigent on hi haurà rivals de prestigi, com el Rapallo Nuoto italià, el Bolognese grec i el Danubra Dunaujoki hongarès, actual supercampió d'Europa. L'estrena serà demà contra l'Olympiakos Ike, l'anfitrió, i sobre el paper l'equip més feble del grup. Olga Domènech és la capitana del Natació Sabadell.
De 4 partits que farem, potser el més còmode és el primer i els altres 3 són a vida o mort. Llavors jo crec que sí, que és el grup de la mort, però que també som un equip que ens agrada els reptes i de cara a afrontar-los crec que ens va bé.
La fita és afegir a les vitrines de Can Llong la cinquena Eurolliga, un títol que la temporada passada es va escapar a la tanda de penals. Domènech admet que encara tenen l'espina clavada.
Es nota molt perquè portem 2 anys que se'ns escapa, ja et dic, per detalls molt petits, i sí que volem que aquest sigui l'any. I ja, bueno, ho hem quadrat tot per intentar ser molt més superior als altres equips perquè no hi hagin decisions d'últim moment que ens puguin perjudicar.
El primer partit entre l'Astralpool i l'Olympiakos Ike serà demà a 7:45 del vespre i la fase de grups s'allargarà fins dissabte i només els 2 primers accedeixen als quarts de final.
En futbol, el centre d'esports ha seguit preparant aquest matí el duel de dissabte al miniestadi contra el Barça B. El nou tècnic, Quico Ramírez, ha dirigit la sessió Sant Oleguer amb la presència de 4 jugadors del filial i juvenil A.
Àlex Ortega i Marc Bellalta, del Sabadell B, i els juvenils Froy i Marc Asturgó. Després ha comparegut en roda de premsa Pol Ballesteros. El jove jugador cedit pel Nàstic ha assegurat que es troben còmodes amb la idea futbolística de Ramírez i ha admès que la dificultat del Barça B serà més elevada que la del Conquense.
El mini sempre és un camp complicat, un equip de xavals, de nois joves, i bueno, està clar que ens exigiran, jo crec, que una mica més que el Conquense. Però bueno, anem, com tots sabeu, a jugar a la pilota, a ser un equip amb personalitat, que és el que remarca molt l'entrenador, i jo crec que és el que volem.
En cas de victòria arlequinada al miniestadi, recordem, el centre d'esports empatarà punts amb el filial blaugrana. El Barça B Sabadell començarà dissabte a les 6 de la tarda, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
Encara en clau arlequinada, el Sabadell B és a tocar de la part alta gràcies a les 4 victòries consecutives que acumula a segona catalana, l'última per 2-1 contra el Cardedeu.
Pablo Becerril, tècnic arlequinat, ha lluat la tasca feta per la seva plantilla malgrat les baixes que ha tingut i el fet d'haver de jugar amb 4 juvenils.
Ara és molt fàcil treure pit i dir que nosaltres ens motivem i aquestes coses, però els jugadors han estat aliens a tota la situació que ha passat i han seguit entrenant igual i han seguit caient en les seves possibilitats, són els que més hi creuen, els que més feten en guanyar els partits i se'ls proposen molt fàcilment. No ens ha fet falta fer gaire cosa des del cos tècnic per aconseguir mantenir aquest ritme.
El Sabadell ve 5 amb 31 punts i dissabte a les 4 visita el rival que té just per sobre, el Joanenc. La Sabadellenca de la seva banda va guanyar per 2-4, capgirant un marcador advers al camp del Campanellada amb un hat-trick de Víctor Nicolás, pitxitxi del grup amb 15 gols. L'atacant taronja, això sí, es queda amb el triomf col·lectiu.
Sí, bueno, llevo 7 goles en 3 partidos y la verdad que es súper contento. Bueno, a nivel personal estoy, te digo, radiante, pero bueno, que la verdad es que me importa poco, ¿no? Que queda un poquito de fantasma, pero la verdad es que no importa poco. Yo, mientras que vayamos ganando, me da igual quién meta los goles, que los meta yo, que los meta el Uri, que los meta quien sea, pero mientras que vayamos ganando es lo que quiero, salvar esto y que cuanto antes hagamos los puntos y antes nos quitemos el quebradero de cabeza, mejor.
La Sabadellenca, que és 14a, ara mateix amb 19 punts i diumenge a 11:45 rebrà la Grama, segon classificat al municipal de la Creu.
I el Parc Catalunya acull aquest diumenge una de les proves més antigues del calendari atlètic, el Cross de Sant Sebastià, una cita que arriba a la seva 58a edició i que a partir de 11:15 del matí de diumenge plegarà un total de 20 curses en els dos circuits que estaran senyalitzats al parc.
Com cada any, en funció de la categoria federada, la distància coberta serà diferent, des dels 900 metres dels més petits fins als 7.200 que faran als màsters masculins. També se celebrarà una prova popular que anirà en benefici de la Fundació Vicenç Ferrer. Josep Molins és el president de l'entitat organitzadora, la Joventut Atlètica de Sabadell.
Per no fer tantes voltes el fem de 5 quilòmetres. I les noies també. Vol dir que hem fet el Sant Sebastià més curt perquè sigui més ameno, més divertit, més atractiu. Perquè si no comencen a donar voltes allà, a donar voltes, doncs no. Aniran més de pressa i més curt. I d'aquesta manera és quan inquivim a les 21 cursa.
El 58è Cross de Sant Sebastià començarà a 11:15 del matí de diumenge i s'allargarà fins a les 2 del migdia.
d'un minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 23 de gener. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. I ara no marxeu perquè la programació continua. Ara arriba el 13, a les 8 l'Amunt al Taló i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.